L'informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.
I així arribam als darrers minuts d'aquest programa d'avui. Tenim aquí a Ràdio Pollença Bernat Xifra. Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels. Bona tarda. M'haurà de perdonar que hagi arribat dos minutets o tres tard, però estava a la... m'acuraven aquí en el PAC i en fi, hi havia gent i no em puc fer més via.
Molt bé, endavant, Bernat.
Diré quatre coses, perquè diré sobretot que esperam la primavera, perquè amb tanta neu i tanta pluja i la televisió que apareix ja pintada de blanc totalment a totes hores, sobretot a Espanya, a la península, és clar, això no mos concerneix a nosaltres, i per altra part estan convençuts de que tota aquesta neu i tota aquesta pluja serà un augment notabilíssim pels pantans de... que estan estesos per tot el territori nacional, i això quan hi ha aigua, hi ha reserva d'aigua, hi ha aigua per tot l'estiu i per tothom, aleshores això és una alegria superior a tot el que ens pugui molestar la blancor de la neu o els desastres que fa la pluja, no és vera? Bé, aquests dies estem un poquet trits, vamos, des d'ahir pràcticament, en què sabem que quatre mallorquines varen morir d'un accident terrible a Miami, a Florida, un lloc tan hermós com és la Florida, per això li donaren aquest nom, la Florida, i després Miami, que per el que sabem o el que han anat o per les fotos realment allò és un paradís, i do, enmig d'aquell paradís a una carretera on la velocitat devia ser una cosa grossa, aleshores hi va haver aquest accident mortal, quàdruple, tan terrible. Esperem que que els familiars puguin estar aconsolats, des d'aquí jo m'afegeixo en aquest dolor i per tant també desitjant aquest consol en els familiars d'aquestes quatre mallorquines, i que per altra part també serveixi de per a posar més atenció, per a ser més precavits respecte a les males bromes que té la carretera, la velocitat, etc. Bé, avui volia dir, com sempre, una parauleta del sant del dia. Avui fan festa dues persones enormement simpàtiques, és Santa Felicitat i Santa Perpètua. Qualsevol diria si és un joc de paraules que vol dir perpètua felicitat. D'aquí se pot fer aquest joc de paraules, és bé bo de fer, perpètua felicitat. Perpètua era el nom d'una matrona i Felicitat era el nom de la seva esclava, de modo que matrona i esclava, o senyora i criada, si volen dir en termes un poc més moderns, varen sofrir martiri el mateix dia i per la mateixa causa, i que és quasi de la mateixa manera. Això és la primera idea d'aquestes dues, una que era matrona o senyora, la senyora Perpètua, i l'altra Felicitat. Eren d'una regió romana, del nord d'Àfrica, Cartago. De modo que Cartago és una ciutat molt important i per això també hi va haver molt de màrtirs cristians allà. Quasi diria que els tres llocs on hi va haver més martiris, on hi havia les places aquestes, o circos, o el que li vulgueu dir, eren a Roma, que encara se conserva i és una de les meravelles de l'arqueologia mundial, Cartago, després Roma, després Cartago i després Tarraco, Tarragona. Aquests tres llocs eren allà on hi va haver més martiris. Roma, Cartago, Nord-Àfrica, i Tarraco, a Hispània, a Espanya. Bé, aquestes dues, com han dit, eren matrona i esclava. Els varen agafar d'una mateixa família, i encara que tinguessin aquesta categoria distinta, perquè hi havia molta diferència entre la matrona, que vol dir que vol dir que era una persona lliure, en canvi la seva criada era esclava, era quasi no passava de ser com un objecte, com un moble de la casa, esclava, ja sabem entendre l'esclavitud, quina era la condició dels esclaus. De modo que la senyora Perpètua i la criada Felicitat, moltes milles elles, varen ser conduïdes en el circo de Cartago, i allà els varen fer un martiri molt variat, en certa manera. Bé, abans permeteu-me un parèntesi, que és que altre temps, en temps meu, ja sabeu que tenc 80 anys complits, ja fa estona, i en temps meu, de jove, avui, 7 de març, era Sant Tomàs d'Aquino, perquè se celebrava per el seu naixement. Però per evitar alegries juvenils, estudiantils, dit la corama, que llavors era un temps sagrat, ara no, i encara en temps de corama a la universitat és quan s'armen més balls entre alumnes, entre lots i lotes, en les seves respectives residències, no pròpiament a la universitat, però en les seves residències o col·legis majors, o com els vulgui dir. Per evitar aquestes excessives alegries i balls i tot això d'un Sant Tomàs coramer, és a dir, que feia festa el dia 7 de març i sempre que hi ha en corama, aleshores varen passar Sant Tomàs en el dia 28 de gener, que és la fetge de la seva mort. Dia 28 de gener, Sant Tomàs, i el van llevar de 7 de març. Bé, i mos han posat aquestes dues santes tan simpàtiques com són Santa Felicitat i Santa Perpètua, l'esclava i la senyora. Bueno, varen ser màrtirs a Cartago el dia 7 de març de l'any 203, i llavors imperava a Roma l'emperador Septimi Sever, un dels darrers ja emperadors, l'any 203, i 17 de març. L'emperador Septimi Sever. Ja sabeu que se compten 10 persecucions. Una d'elles, per tant, va ser la de Septimi Sever. Aquestes persecucions tingueren lloc a èpoques distintes, no sempre seguides, afortunadament no sempre seguides una de l'altra, però 10 persecucions hi varen ser. Aquestes Felicitat i Perpètua arribaren a infondre, quan s'havien dit les presons i ja preparades per dur-los a l'arena perquè fossin devorades per feres, aleshores ja van tenir la força per convertir una sèrie de persones que a lo millor ja s'han estat més dèbils a la seva fe i no haguessin arribat en el martiri. Tenim els noms de Revocat, Sadurní, Secúndol i Satur. Quatre cartaginesos, que gràcies a l'apostolat i a la fe que infonien dins la presó, la Perpètua i la Felicitat, aleshores tingueren més força per sortir a ser martiritzats, a ser devorats per les feres. De modo que pròpiament aquelles dues varen ser els apòstols els que els ajudaren en aquests quatre a ben morir. Precisament també sabem que la Felicitat, aquesta que anomia Felicitat, estava embastat, I se trobava allà i el, un dels presoners del, dels, del que empresonava, no del presoner, no, de, dels guardians, li va dir: Bono, i tu, que fa, sabeu que estàs incòmode perquè has de donar llum i tot això, però aquest, tot això comparat amb les mossellades o les ponyides, la senyada que te faran derramar aquestes feres a les quals estàs destinada. Diu, ah, molt senzill, ara jo sofres jo. Estic encinta, tenc les molèsties d'una dona amb estat, i que hi vendrà el moment de deslliurar, que segurament per bé vol dir que fos abans del martiri, i si almenys se podrà salvar el fruit de les meves entranyes. Però llavors, una vegada estigui allà amb aquelles mossellades o embestides de les feres, que seran molt més forts aquests dolors que no el d'ara de l'estat en què m'atrop, diu, llavors no patiré jo, sinó que patirà aquella persona a la qual m'he entregat, que se diu Jesucrist. De manera que aquella feia la diferència entre sofrir un dolor seus, i després enmig de la plaça allà davant el crit, davant les feres i el crit de tota la multitud, qui patirà no seré jo, serà un altre. Jesucrist. Això va contestar la felicitat aquesta que estava embastat en el guardià de la presó. Els relats de la passió, del martiris, que en van quedar moltíssims, fins que hi va haver un emperador tan bèstia que em va fer una cremadissa enorme dels relats de les passions, i eren molt importants. I ara que fossin uns relats un poc avoltats, un poc exagerats, no obstant, clar, hi havia una base de realitat. I precisament del martiris, d'aquesta felicitat i perpètua, tenim una passió, un relat d'aquest, una passió, com diríem ara, però en llatí té l'accent davant, una passió molt variada, que pareix quasi una novel·la. Tot allò està fet amb una riquesa de detalls que el fan realment, si es pot dir d'alguna manera, fan una narració pintoresca, fatalment pintoresca. Bé, total, en aquest relat hi ha visions que tingueren una felicitat i una perpètua, i aquests quatre desgraciats que compartien la presó amb elles, i després també la quantitat d'interrogatoris que sofriren, també, perquè de vegades aquests, els mateixos assassins volen passar la història com a juts que varen fer tot el que varen per ells i per elles, i els varen fer mil preguntes i mil propostes, sobretot de renegar de la fe, etc, etc. I tot això, si està ben escrit, realment pot ser, com dic, fatalment pintoresc. Bé, després de tot això, bé, va venir ja el dia assenyalats, i aquelles dues, tan fermes a la seva fe i tan valentes, aquelles superdones supervalentes, que era la matrona Perpètua i l'esclava Felicitat, varen ser mollades en el circ, i enmig de la cridoria de tot la gent, varen ser atacades per un lleopard, que els va, com aquell que diu, rasgar les carns allà, a més els posaren com a mig desnues i tot, i unes vaques ferotges, segurament, o sigui, unes vaques rabioses. Bé, però varen sobreviure en aquests martiris, de modo que en el final els varen haver de degollar, un cop d'espasa i per avall. Però el que havien, l'exemple i el testimoni que havien donat les dues màrtirs, que precisament la paraula martiri en grec vol dir això, testimoni, vol dir, és una paraula, martiri, vol dir testimoni. Ara, si un diu, he donat testimoni de la, jo que sé, de lo que sigui, allò de dir testimoni, diu martiri, dirà una paraula que sonarà malament, d'una forma com estranya, però llavors màrtir s'entenia ben bé com a testimoni, testimoni d'una fe, d'una iglesi, d'una bona nova, d'un evangeli, de Jesucrist, etc, etc. Testimoni de totes aquestes coses. Bé, aquestes dues tingueren martiris i donaren testimoni davant lleopards i davant vaques i sobretot davant aquella turba multa del circ de Cartago, que pareixia que els se menjaven vius i que era gent que només volia veure sang i sang i sang, una cosa terrible. I finalment, per anar més aviat, perquè veien que tindrien, que aquelles dues tenien poders excepcionals i que aguantarien qualsevol de martiri, van dir, els ha de collar i així en sorti més aviat. Bé, això és la vida d'aquestes dues, sobretot la vida i la mort, i perpètua felicitat, quasi aquí és molt fàcil de dir perpètua felicitat o felicitat i perpètua, a veure si ens concediu a cada un de nosaltres una autèntica perpètua felicitat com els vostres noms. Bé, giram fue i volia parlar sobretot, segurament ja vos ho han anunciat a la ràdio, aquesta acte diguéssim que farem dissabte la Fundació Roger Villalonga, on celebram cada any dia 10 de març, cada any dia 10 de març, la fecha del naixement de Costa Llobera. Costa Llobera és un fill tan il·lustre de Pollença que mereix que el celebrem la seva mort a mitjan octubre a Cala Murta, la tiada de Cala Murta, i també dia 10 de març a Pollença, ho solen fer a Pollença, el seu naixement. Enguany és el 164 aniversari del naixement de Costa Llobera. 164. Va néixer el 10 de març de 1854. Fa 164 anys que va morir. Amb això un no vol fer ni mites, ni alabances excessives o desmesurades. Simplement volem recordar, volem tributar una recordança a un pollencí que va deixar un missatge escrit, que són els seus versos. Va deixar un missatge escrit que són els seus versos, i aquests versos s'han de tenir ben en compte si volen ser pollencins, si volen tenir respecte i valor a la nostra identitat pollencina, han de conèixer les poesies d'en Costa. I per tant, posam aquestes dues fetges, mitjan octubre a Cala Murta i 10 de març a Pollença, i ho celebrarem. Serà una celebració molt breu, durarà solament una hora, dissabte d'aquest vespre a les 6, o sigui a les 18 hores, i durarà una hora. I allà recitarem poemes de Costa i també d'algun altre poeta que ha estat de Pollença, per exemple en Ramon Picó i Campamà, després recitarem en Joan Giraut, el capellanet de Cal Llebrés, que encara que va viure tan pocs anys, 25 anys només, un any després de Vadim Missa ja era mort, i però que té unes poesies que hi haguessin pogut fer, li hagués fet pessigolles, com dèiem, en termes vulgars, en Costa, perquè realment era bo. Bé, després també celebrarem altres poetes, com tot difunts, per suposat, enguany, en Toni Seguí, del Port de Pollença, en Miquel Bota, de Pollença, tan conegut i amic de tots, i també Naixesca Ensenyat, que mort va deixar l'any 2007 en els 56 anys, el 57. De modo que de tots aquests recitarem qualque cosa, i jo mentrestant també vos recitaré, vos recordaré una cosa d'en Toni Seguí, el mestre d'escola du Moll, que va dedicar tot un llibret en Costa, precisament, que se diu Un llorer per Costa i Llobera. O sigui, ja sabem que el llorer és la gran planta que per coronar els poetes. Els poetes se solen coronar el llorer. Això ja ho escolliren per a Grècia, i quan a un poeta li volien fer una honra, li posaren una corona de llorer. I així també Antoni Seguí, el mestre du Moll, que ja fa estona que mos va deixar, va fer un llibre que se titulava Un llorer per Costa i Llobera. I diu així, se titula La veu de Cala Murta. Pel fumat la veu se'n munta i per tots el vent s'escampa, fent la crida al cor fidels quan la tardor és arribada. És la veu de Cala Murta que en estol per la pinassa els bons amics arreplega com sol fer dins cada anyada. Olorant el romaní que creix entre murta i mata, escoltam els vostres versos, el de Costa i Llobera s'entén, que es gronxen entre les branques i en braços del ventolí ressonen de cala en cala. A quins teniu, com cada any, gojosos, fent recordança i bevent més que escoltant, vers a vers, vostre missatge, ens amaram l'esperit i aixumaram la recança a l'ombra del vostre pi, que com més va, més fort canta. Això vol dir que en Toni Seguí havia llegit molt en Costa i a partir d'aquelles les paraules tan belles s'utilitza el mestre i aquells ritmes i aquelles estrofes tan ben fetes, ell també se va atrevir a fer aquestes estrofes seves i poden dir que Antoni Seguí és un deixeble d'en Costa. Mireu aquesta altra, més curteta que la que he dit, arrel de l'incendi terrible que hi va haver a la Murta el 12 de juliol de 1961. Ja ha plogut molt d'aquell temps i ja ha reverdejat tot el pinar, però l'incendi va ser de por. I precisament va ser, no va tocar les cases de Miracle, però va ser per al rededor del monument de Cala Murta, allà on ens reunim cada any per recitar. L'incendi del 12 de juliol de 1961. I Antoni Seguí escriu així: Negreja formentor des d'aquell dia en què el voràs incendi arrasà el verd mantell immens, preciós pinar que va ser del poeta l'alegria. Un hàlit infernal per tot corria i la gran cremadissa se'ns parà el verd que és esperança en dol tornar. Més l'esperança nostra el vol prenia de cap a vos, oh Déu, amb la fumassa entre aromes de pins i de morteres, en tant, sota el caliu de la rabassa, la poderosa arrel del temps enrere veurà saba i avió d'antiga raça i brostarà a des la primavera. Aquest vers al final és preciós perquè efectivament cada any brosta la primavera a un lloc on hi va haver un incendi terrible el 12 de juliol, ja veus, en ple estiu, de 1961. I en Toni va fer aquests versos on hi ha la paraula fumassa, rabassa, que sonen tan fort, aromes de pi i mortera, fixeu-vos enmig d'aquest incendi, com seria d'aromàtic aquella folletera, si és que hi ha qualque valor positiu a dins un incendi, almenys hi ha l'aroma enorme del pins i de la mortera, però, en fi, aquest sona tot, com l'alta poesia que hem viscut que hem recitat abans, té molta gràcia. Ja veus, un pollancí, o del Port de Pollença, Toni Seguí Bernassa, de Camp Pantolí, o Toni Niní, que li deia també de nom, deixeble de Costa i Llobera, i que juntament amb altres poetes, recitarem dissabte 10, és a dir, pràcticament passat demà l'altre, dissabte 10 a les 6 de l'hora baixa. A veure si vos animau, dura una hora només, de manera que a les 7 estireu lliures i si heu d'anar a la missa de les 7 i mitja, res vos ho impedirà. I allà farem una recordança dels versos d'en Costa i d'altres seguidors d'ell. I així tindrem que aquest missatge que mos va deixar, un missatge escrit, un missatge de belles paraules, de bells ritmes mètrics i de poesies, que és un goig enorme sentir-los, i sobretot que els amors repetesquin cada any almenys dues vegades, hi ha la Murta i això. Ara, i a Pollença, ara lo gran seria que tots els pollencins, tots els, la gent de Pollença, a cada casa hi hagués un tom de les obres completes d'en Costa. Hi és un tom. Se podria fer una campanya i veure si els reeditam. I el tom de les obres completes d'en Costa existís a cada casa i el poguessin recitar i el poguessin manejar i el poguessin imitar, sobretot amb el missatge dels seus versos. Molt bé, bona tarda, perdoneu la molèstia i aquests minuts que han començat una miqueta tard per la meva dichosa cura, i fins dimecres que ve, si de vol, on farem memòria de com ha anat aquesta data, esperant que vosaltres mos honrareu a la vostra visita. Dissabte 10 a les 6 de l'hora baixa. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, gràcies, Bernat. Score!